Ràdio Estel, informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. El govern ha decidit no celebrar el 12 d'octubre i fer igualment la reunió setmanal del Consell Executiu. L'executiu català considera que avui no hi ha res a celebrar i ha seguit treballant amb normalitat. De fet, aquesta tarda, a 5:45, hi haurà una compareixença del president aragonès per anunciar canvis en les restriccions de la pandèmia. Avui, la portaveu ha subratllat que les dades de la pandèmia són bones. Precisament, avui també hem sabut que els crítics a l'UCI per Covid-19 han baixat de 100 per primera vegada des de l'estiu de 2020. La velocitat de transmissió ha caigut fins al 0,8 i el risc de rebrot se situa als 43%. El govern ha anunciat que no renovarà el concert econòmic a les escoles concertades que segreguen per sexe a partir del curs vinent. La decisió afecta a 11 centres educatius d'ESO i batxillerat i afecta gairebé 4.000 alumnes. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ho ha justificat així.
Avui els anunciem que el govern del país ha pres la decisió de no renovar el concert als centres educatius que segreguen per gènere. Al segle XXI no hi pot haver cap escola que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules.
Des de fa 2 anys ja tota una batalla judicial després del primer anunci que va fer la Generalitat sobre la intenció de suprimir els concerts educatius a les escoles diferenciades utilitzant la paraula segregació per gènere. I avui, Dia de la Hispanitat, hi ha hagut diverses manifestacions a Barcelona a favor i en contra de la celebració de la Festa Nacional d'Espanya. La més majoritària ha sigut el Passeig de Gràcia convocada per l'entitat Catalunya Suma por España, que ha aconseguit aplegar més de 3.600 persones segons la Guàrdia Urbana. La marxa s'ha desenvolupat amb un to i amb un ambient festiu i reivindicatiu. Ciutadans no ha participat a la mobilització, però sí ho ha fet el Partit Popular de Catalunya i Vox. Així ho ha justificat el president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, la seva no assistència.
Nosotros no vamos a participar en esa manifestación, en la cabecera. Sin embargo, pues consideramos que aquel que quiera asistir, que asista. Nosotros ya hicimos nuestro propio acto de celebración del Día de la Hispanidad ayer.
Per la seva banda, centenars de persones s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Barcelona contra la celebració del 12 d'octubre i la Hispanitat amb crits i pancartes contra el feixisme i la policia. I ara les 4 reprèn el referèndum per decidir el futur nom de Sant Carles de la Ràpita. Aquest municipi del Montsià podria canviar avui el seu topònim per la Ràpita. Cap a les 3 del migdia havien votat prop d'un 7% dels rapitencs. La votació s'acabarà avui a les 8 del vespre i l'opció que tingui el 20% de vots serà l'opció que s'aprovarà definitivament. Els responsables de l'operatiu de vigilància de l'aire dels municipis de l'illa de la Palma afectats per l'erupció del volcà Cumbre Vieja han aixecat el confinament de 3.000 persones que van decretar ahir pel núvol tòxic. Tot i així, ara sabíem que havien tornat a confinar algunes persones per un nou avançament d'una nova llengua de lava. I ara els esports amb Pau Massip.
El Barça i el Voltregà han golejat en els seus respectius partits de la jornada que es disputa avui de la Parlem Hockey Lliga. Els blaugranes han golejat 8-1 al Pas Alcoi amb 3 gols de Matías Pascual. Pels valencians ha marcat l'italià Matías Baieli. El partit que han disputat els osonencs, el Voltregà ha guanyat 6-3 a l'Alcobendas. I el primer partit de la jornada, el que ha disputat el Palafrugell i el Lleida Llista Blava, els equips han empatat a 4. Aquesta tarda juguen el Reus Deportiu Caldes a les 6, el Calafell Noia a 9:15 i l'Igualada Liceu i el Girona Manlleu a les 9 de la nit. I per altra banda, el central blaugrana Ronald Araujo torna lesionat de la concentració amb la selecció d'Uruguai. El jugador va ser substituït en la derrota contra l'Argentina i no disputarà el partit contra el Brasil de dijous. Araujo torna a Barcelona abans d'hora per sotmetre's a les proves mèdiques que determinaran l'abast de la lesió i tot apunta que no podrà disputar el partit que juga el Barça el diumenge contra el València al Camp Nou. I per altra banda, el CTM Mataró es proclama campió de la Supercopa Femenina de Waterpolo després de superar l'Astral Pulse Sabadell per 10-8. Les de Sabadell han iniciat el marcador i tot apuntava que revalidarien el títol de la temporada passada. Amb el primer gol, les de Mataró han agafat la iniciativa i han arribat a la mitja part amb un 6-3 al marcador a favor de les del Maresme. El Sabadell ha aconseguit retallar una mica la diferència, però les de Mataró han aguantat fins a deixar el marcador final 10-8. És el primer títol del tècnic Dani Ballar amb les maresmenques després de perdre 4 finals la temporada passada. Pel que fa al club, és la segona Supercopa que s'emporta l'STM Mataró.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. Aquí seguim, com diem sempre, amb un recorregut que és la vida mateixa. De veritat, ens agrada que el Tot anirà bé de Ràdio Estel tingui influències absolutament de tot, del que és l'actualitat pròpiament dita, com hem tingut ocasió de fer al llarg de la darrera hora, i després aquelles altres coses que la vida ens porta, que són regals, en realitat, veritat, perquè ens venen a ajudar a fer coses, perquè ens agraden conèixer històries que no tinguin res a veure amb nosaltres, adonar-nos de l'extrema complexitat, veritat, d'aquest món en el que ens toca viure i del que és meravellós saber trobar els camins sempre més adequats per moure'ns. Fixeu-vos que en 30 minuts la Andrea Vilallonga estarà amb nosaltres avui per ensenyar-nos una cosa molt pràctica. Avui que és dia festiu i que qui més qui menys es mira la vida una mica al ralentí, una miqueta més lentament. Avui aprendrem a com hem de preparar una entrevista de feina. L'Andrea Vilallonga ens ho explicarà d'aquí mitja horeta. Després de les 5, obrirem la nostra crònica negra amb l'Enrique de Madrid d'Àvila, avui fixant-nos en una cosa molt divertida, que són els atracadors cutres. És a dir, aquella gent que se'n va a robar i potser es queden adormits. I arriba el senyor de la casa o la senyora de la casa i se'ls troba dormint i els hi dona temps a trucar a la policia. No passa ni una vegada ni dues, eh? Això ha passat unes quantes vegades. O el cas, després ens ho explicarà l'Enrique, d'un senyor que se'n va a atracar un banc i per dissimular, per fer temps, fa una gestió i dona el seu propi DNI. En fi, aquelles coses que diu no pot ser. Estarà amb nosaltres l'Enrique de Madrid d'Àvila i a més comptarem amb un protagonista també magnífic, el periodista Carles Quílez. I finalment, ja saben que els dimarts rebem les nostres tietes i mirem el món des de la seva perspectiva, que sempre una perspectiva molt, molt interessant. Ara a les 4 i 8 minuts ja veuen que tenim argument per estona aquí a Ràdio Estel i que ara mateix, a més, ens disposem a conèixer a un home molt interessant que, fonamentalment, pel damunt de qualsevol altra cosa, és una molt bona persona. La història l'explicàvem ara fa una estona, just abans d'arribar a les notícies de les 4. El José Aznar, el doctor Aznar, és un home que un bon dia decideix prendre un gir completament a la seva vida. Doctor Aznar, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Tony. Encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Lo mismo le digo. Doctor, usted... Déjeme empezar por otro lado. ¿Usted de pequeño qué quería ser?
Pues no tenía idea, la verdad. O sea, fui al parvulario, a un colegio así privado, y luego ya fui a los Salesianos de Horta y estudié el bachillerato elemental. Luego lo dejé ahí los estudios. Ajá. Porque iba un año adelantado y entonces pues tuve que repetir el curso. Me harté con la reválida de cuarto y lo dejé. Y entonces me puse a trabajar en el negocio de mi mamá, que era un garaje gasolinera, y empecé por abajo, empecé a aprender el oficio engrasador, cambiar aceites, filtros, todo eso.
Ah, muy bien. Pero todo eso lo combina con los estudios de medicina.
Bueno,
Después, lógicamente.
Años después, cuando hice la mili aquí en Barcelona, en Caballería, Numancia número 9, entonces tuve tiempo para pensar y decir, bueno, pues voy a retomar por mi cuenta y voy a seguir haciendo quinto y sexto de bachiller y reválida de sexto. Me compré los libros estudiando.
¿Por su cuenta?
Sí, sí.
Eso no lo sabía.
Sí.
Qué
sí.
Bueno.
Y solo para matemáticas y física, pues cogí un profesor particular para esas dos asignaturas y logré acabar la mili y acabar el bachillerato superior. Y luego, después de esto, acabé la mili y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces me dije, pues voy a hacer el COU. Ya no era el preuniversitario, sino que era el COU. Y nada, pues lo estudié y muy bien, disfruté mucho, me gustaba aprender. Y al acabar el curso vino un hombre y hablarnos de las diversas carreras. A mí me gustaba la geología, me gustaba la meteorología, me gustaba la biología, la química, la física. Y mira, en esto, escuchando a aquel hombre, dije, bueno, pues todo esto un poco se concentra, todo lo que me gusta, en medicina.
I mèdico que se hizo.
Mèdico, me dice, sí.
Es va fer metge i, a més, va aconseguir una nota magnífica, ho dic perquè jo he vist el títol de medicina, que la tiene usted con un sobresaliente, ¿no?
Un sobresaliente, sí.
Que no es, dicen que es muy complicada esa carrera, un sobresaliente.
Sí, me encantaba. Todo el cuerpo humano es una maravilla, es una cosa espléndida. Y claro, me pasaba horas y horas estudiando, pero porque me gustaba.
Fins a un dia que decideix deixar de banda el cos i centrar-se a la ment. Això ho fa en un moment en el que a ell li passa una cosa magnífica, i probablement vostès hauran llegit alguna cosa al respecte, perquè és un home que la seva història crida tant l'atenció que li han fet una autèntica infinitat d'entrevistes a diferents mitjans, ràdios, televisions, diaris, perquè la seva mare, en un moment donat, aquell negoci familiar al qual s'hi referia el doctor fa una estona, li regala aquest aparcament benzinera. Y en ese momento usted decide aparcar la medicina, dejar de trabajar en el hospital clínico, que era donde estaba trabajando, y abrir una consulta en su casa.
Sí, se puede decir así. Llevaba el negocio de garaje gasolinera y al mismo tiempo pues empecé a tomar pacientes de clientes, de amigos, de familiares. ¿Por qué? Porque yo había estado ya 2 años en el clínico, ya llevaba 2 años trabajando como psiquiatra, y lo que me gustaba de la psiquiatría era, hombre, el tratamiento con fármacos está bien, porque cuando hace falta es necesario, porque si no la mente se dispara. Entonces, es una ayuda para que la persona esté más centrada, ¿no? Pero el tratamiento de fondo, que es la psicoterapia, eso es lo que cambia realmente a la persona, ¿no? El estar observándote esos pensamientos y emociones negativos que todos tenemos, y con paciencia y con tiempo y con perseverancia y con paciencia, vamos conociendo nuestra mente negativa, o sea, lo que de negativo hay en la mente, ¿no? Y poco a poco pues vamos logrando cambiarlo.
Claro.
Pero que es un trabajo largo, difícil, pero que podemos hacer todos, si queremos hacerlo.
De psicoterapeutas, iba a decir, hay muchos, muchos.
Sí, sí, sí.
De psicoterapeutas que no cobren, ja hi menys. Aquest home el que fa és exactament atendre persones que no tenen recursos econòmics. I, per tant, el que és el saló de casa seva, que és una casa prou particular, perquè està totes les habitacions estan pintades de 4 colors, que són els 4 colors de l'univers, no? ¿Es eso, doctor? El azul, el rojo, el verde i el amarillo.
Sí, sí, sí. Sí,
cada paret és d'un color. Si qui vulgui veure les seves xarxes socials, això es veu clarament a les seves xarxes socials. Carlos, ¿no? Y a partir de ahí usted convierte el salón de su casa en un lugar por el que desfilan a diario pues toda una serie de personas.
Sí, sí, sí.
Sin recursos, pero con problemas.
Sí, y incluso con recursos, porque, claro, mucha gente a través del boca a boca o de las aplicaciones, pues ve a una persona experta, una persona que se ha trabajado a sí misma anteriormente, antes que ser psicoterapeuta. Claro, yo estudiaba medicina y en tercero me acuerdo que yo tenía problemas como todos tenemos, con esos pensamientos y emociones negativos. Claro, tenía mis miedos, mis rabias, mis tristezas, mis culpas, mis sentimientos de inferioridad o de orgullo, o ese juez interior que todos tenemos, que nos da la lata, o ese salvador interior que hace lo mismo, o la víctima esta interior que todos tenemos, que no para de quejarse y sentirse injustamente tratada por los demás y tiende a culpabilizar a todo el mundo, a los papás, que no me acariciaron, que no me abrazaron, que no me quisieron lo suficiente. Entonces, a través de esto, pues claro, yo dije, no, he de buscar ayuda, he de buscar a alguien que me ayude. Y busqué a un psicoterapeuta que me enseñó mucho y que, bueno, ahora está muerto, pero que llegó a ser un amigo, porque íbamos a comer, lo invitaba a comer, en fin, era algo maravilloso. Y luego tuve tres psicoterapeutas más, distintas, digamos, teorías de la personalidad. El primero era un psicoanalista, el segundo era un analista transaccional, de los personajes. El tercero era un gestaltista, y el cuarto era uno que hacía Enneagrama, que es una teoría de la personalidad. Las teorías de la personalidad están ahí, son teorías, o sea, que gente que saca. ¿Para qué? Para que intentemos entender la propia mente, ¿no? Y te ayudan a observarte, ¿no? La clave de todo en la psicoterapia, en el cambio, en el conocerse, es ser el observador que observa esa mente negativa que todos tenemos y tomar distancia de ella, o sea, desidentificarse de todos esos pensamientos que de pequeñitos todos, sin darnos cuenta, nos montamos. Nos creemos que no valemos, que los papás no nos quieren, nos creemos que somos malos y culpables y somos lo peor de lo peor, o nos creemos que hemos de tener una rabia tremenda contra la gente porque no nos ha dado lo que nos tenía que dar. En fin, si observamos la mente lo vemos. Y se trata, Tony, como te acabo de decir, de ser el observador de esa mente loca que cada uno tiene y que se monta de pequeñito sin darse cuenta. ¿Para qué? Pues para aprender a apartar todo eso y a usar la mente tú, no que te usen esos pensamientos negativos a ti.
O sea que tenemos que aprender a desaprender.
Mira, lo has dicho muy claro.
Aprender a desaprender. A mí, al doctor Aznar té un llibre que es diu El ser i l'ego. I em fa gràcia perquè cada vegada que li he escoltat parlar del ser i de l'ego, tenint en compte que tanto ser como ego forma parte de nosotros mismos,
sí.
En realidad es como si fuesen dos personas distintas, ¿no? Dos personas o dos entidades distintas que conviven dentro de nosotros mismos, sí. Una especie de el angelito bueno y el angelito malo.
Sí.
El que nos influye por un lado para bien y el que nos influye por el otro para mal, ¿no?
Sí, sería otra manera de decirlo. Cada uno tiene su manera, ¿no? Pero es así, es como... nos hemos montado una identidad falsa, identificándonos con unos pensamientos que hemos pensado de pequeño y unas emociones. Por ejemplo, estás en casa de pequeños.
Acércate al micro.
Un niño o una niña está en casa de pequeñito, está solo y está a lo mejor en el comedor y ve el pasillo oscuro y luego habitaciones que hay oscuras y quiere ir para coger algo, por lo que sea, pero no se atreve.
Tiene miedo.
Tiene miedo.
Claro.
Piensa que allí, piensa él que allí, o ella, el niño, que allí en esa oscuridad hay un hombre, una mujer que le quiere hacer daño.
Uh-huh.
Entonces se queda allí y es el miedo. O sea, eso sería un ejemplo de lo que es muy común, o estar también en casa solo o sola, de pequeñito y durmiendo, y pensar que debajo de la cama hay alguien que te quiere hacer daño, o dentro de un armario. Son miedos, es un ejemplo que pongo, ¿no? Entonces es ver que todo eso es mentira, que todo eso es fruto de la mente de un niño o una niña que no confronta con la realidad y que lo que piensa se lo cree directamente.
I el problema és que aquest nen es fa gran i es converteix en nosaltres mateixos, i cadascú de nosaltres porta una motxilla determinada, i segurament, lo estaba pensando antes escuchándole, ¿no? Segurament uno de los grandes trabajos de los psicoterapeutas es quitarnos piedras de dentro de la mochila que llevamos arrastrando todos a diario, ¿no?
Pues sí, Toni, sí, es una labor de señalar, de decir, mira, esto que piensas, esto que sientes, esto no es real. Esto te lo montaste tú de pequeño sin darte cuenta y, claro, te identificaste con ello.
Uh-huh.
Claro, es como si fueras tú, pero no eres tú. O sea, has de aprender a pensar y a sentir desde ti, no desde el personaje que creaste, ¿no? El personaje temeroso, y apartar esa paranoia, ¿no?, que está en todos nosotros.
Hem sortit del confinament una mica tocats, ¿eh? Llevamos toda la semana contando noticias que no son algo que nos parece, sino datos, concretamente, que van surgiendo según van pasando los días. Esta misma semana la Generalitat de Cataluña anunciaba una inversión extra de presupuesto dirigido efectivamente toda la historia de las enfermedades mentales, a un poco la distorsión que muchos sentimos o podemos llegar a sentir en un momento como este. L'altre dia coneixíem també una informació que ens va cridar molt l'atenció, de com en l'actualitat un de cada quatre joves, uno de cada cuatro jóvenes barceloneses se siente solo. Lo cierto es que todo esto que nos ha pasado, José, toda esta época de estar encerrados, de los jóvenes no poder salir, no poder ligar, no poder ir a la universidad, de habernos quedado en esa especie de paréntesis doméstico, con el miedo además de salir a la calle y que no nos pasase algo. Ya no decimos aquella gente que ha perdido familiares y demás en toda esta historia. Todo esto, lógicamente, nos ha perjudicado mucho como sociedad, vaya, ¿no?
Desde luego, Toni, es algo sobreañadido, ¿no? Si no hubiera pasado nada de esto, los niños y las niñas se montan sus tinglaos, pero claro, encima pasa esto, pues claro, es algo que hace más duro el discernimiento, la cordura, y facilita esos pensamientos, y también lo que hace es que hace que uno no los confronte y vea que y los pueda ver esos sucesos de afuera como algo que bueno, que está ahí, pero que lo pueda vivir de otra manera, ¿no? Que lo pueda vivir con menos miedo, con menos rabia, con menos sentimiento de inferioridad, con menos culpa, con menos tristeza, con menos orgullo, todas estas cosas que tenemos, ¿no?
No podemos cambiar las cosas, sí podemos cambiar la manera en la que las contemplamos, ¿no?
Ahí está la clave. La clave, Toni, la acabas de decir tú ahora. Podemos ver lo de afuera, lo que ha pasado y está pasando. Hay personas que lo ven, pues de una manera más catastrofista, y hay otras personas que los ven de una manera más realista y viven los sucesos cotidianos de esta época y los viven más desde el ser, no tanto desde el ego, como en el libro que escribí pongo, ¿no? El ser sería lo que somos realmente. O sea, ¿qué somos todos nosotros? Somos hijos de la vida, que venimos de bebé al mundo y venimos llenos de paz, de amor, de luz, de alegría y de todas las virtudes, ¿no? Y eso es lo que somos. Venimos con valentía, venimos con fortaleza, venimos con poder, con autoconfianza en nosotros mismos, venimos comprendiéndonos o comprendiendo a los demás, aceptando todo aquello que no podemos cambiar con paz, teniendo paciencia, perseverancia, ¿no? Y venimos también todos con una actitud positiva ante la vida, o sea, venimos llenos de... El bebé viene lleno de fe, de esperanza, que todo saldrá bien, que no... Que esforzándonos y confiando en nosotros mismos podemos salir adelante, ¿no? Pero claro, todo eso sería vivir desde el ser. Si vivimos desde el ego, vivimos desde esos pensamientos y emociones negativos que nos hemos montado cada uno de nosotros de pequeños y que nos hemos identificado con ellos. Al vivir desde ahí, pues todo es una catástrofe, todo es un drama, todo es una tragedia, todo es a vida o muerte, todo es súper importante. Y aparecen, pues claro, los miedos, las tristezas, las depresiones, todas estas cosas.
¿Es muy difícil cambiar, José?
Es muy difícil, Tony, es lo más difícil que hay en la vida. Por mi experiencia personal, yo no puedo decir que estoy iluminado, ni mucho menos, ¿no? Pero con todos los años de trabajo que llevo observando esa mente negativa mía, puedo decir que la he debilitado. Es como si hubiera como si hubiera deshecho muchas conexiones neuronales de las neuronas y que eran equivocadas y las hubiera transformado en conexiones neuronales reales y verdaderas, ¿no? Es pasar de las conexiones neuronales del ego a las conexiones neuronales del ser, que eso es algo que es físico, pero que llega a ser físico gracias al trabajo psicológico de decir no, 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 no a todo lo negativo que hay dentro de nosotros. Pero que es muy difícil. Jesús de Nazaret ya hablaba de que la puerta de la felicidad es estrechita y que hay que pasar de lado. Y que después agárrate lo que te viene. Pero que es tu propio ego, no son las personas de afuera o las circunstancias. Es la manera, como tú has dicho antes muy bien, la manera de vivirlo de afuera. Uh-huh. Eso es lo que hay que cambiar.
¿Qué hace feliz a José Aznar?
¿Qué me hace feliz? Pues quererme. Quererme es la primera cosa que debe hacer todo ser humano. Es la primera cosa que ha de hacer todo ser humano. Y quererse, además, es la cosa más difícil que ha de hacer cada ser humano. Porque quererse es observarse, es lo que digo. Y es enfrentar todo eso que de negativo, sin darnos cuenta, nos hemos identificado y hemos hecho de ello nuestra identidad falsa. Agárrate para cambiar eso, porque es como un loco que tienes aquí dentro, un loco dependiente, necesitado, juez consigo mismo con los demás, salvador de todo el mundo, menos de sí mismo. Es una locura. Entonces es lo que cuesta más. Pero se puede. Yo he podido y puedo y...
Hi ha una altra cosa que ell no ha dit, però ara li comentaré d'aquí un moment, que és que a ell també li agrada molt viatjar. Però ara parlem de viatjar, perquè ara mateix hi ha molta gent viatjant. ¿Verdad que me dejas que haga una pausa muy breve?
Sí.
Perquè avui és dia de carreteres i, per tant, hem de fer un cop d'ull a com tenim la situació a les carreteres de Catalunya. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Allà tenim l'Eduard Sánchez. Eduard, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com ho tenim això, Eduard?
Doncs tenim una mica de tot. En general, si ens mirem a vista d'ocell, globalment doncs, tot plegat encara força raonable. Hi ha punts amb retenció, però de moment tot plegat encara no hi ha molt de volum de trànsit, per tant no tenim grans cucs. Sí que és cert que en algunes vies des de mig matí hi ha un cert moviment, estem parlant sobretot de la C-16, on tenim trams, lentitud, intensitat i estones doncs, aturats, sobretot a tres punts, a la zona de la Nou de Berguedà, a la zona de Cercs i també a la zona de Berga. Aquests tres punts, en aquest cas, en sentit sud, en sentit Barcelona. D'altra banda, sí que hem de destacar un punt calent, es tracta d'un accident que hi ha hagut a la C-15, a Capellades. En aquest punt es dona pas alternatiu i aquí hi ha aturades de moment quilòmetre més o menys per cada sentit de la marxa a causa d'aquest accident. I certs punts, certes zones, on tenim trànsit intens, trànsit en augment, que encara no són cues ni vehicles aturats, però sí un cert moviment. Sobretot, per exemple, es nota a la C-17, a la zona de Ripoll, en direcció al sud. Però de moment, si més no, en tot cas, ara no estem parlant encara d'una situació massa complicada o massa difícil.
Molt bé, tornem a parlar en una hora a veure com ha evolucionat aquesta situació, Eduard. Moltíssimes gràcies, eh?
Perfecte, doncs, fins ara.
Fins d'aquí una estona l'Eduard Sánchez des del Servei Català de Trànsit. Acaba de volver, doctor, de Extremadura.
Sí, Extremadura es precioso todo aquello, es diferente, es otra historia.
¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha gustado de Extremadura?
Hombre, Extremadura, cualquier lugar de España donde vayas es algo maravilloso porque, bueno, pues te puedes entender con el mismo idioma, ves una geografía diferente, ves la gente que es cercana, ves la gastronomía, por cierto, es formidable. A mí particularmente,
me gusta
mi padre me enseñó a degustar, a usar el sentido del gusto, ¿no? Pero no con la cantidad, sino el disfrutar comiendo, ¿no? El hablar, el disfrutar la comida, es maravilloso.
Yeah. El doctor José Aznar, hi ha molta gent que quan li dius que és un psicoanalista que no cobra, no s'ho creu. I és absolutament cert, eh? I els dic jo ara que és absolutament cert perquè em conec bé el cas i és una persona a la que admiro profundament.
Gracias.
Su mensaje a día de hoy, ¿no? El seguir ayudando a los demás.
Sí.
El seguir viajando, dando charlas por toda España.
Sí, presentando el libro por todos los lugares que pueda y es un libro que le tengo mucho cariño porque es todo lo que he aprendido, me han enseñado otras personas, es una cadena. Te enseñan algo, te enseñan a ser feliz, y entonces tú quieres enseñar a la gente a ser feliz. Y como te decía antes, pues la felicidad es quererme. Pero quererme significa, al hacer este trabajo de encuentro conmigo mismo, sale el amor que tienes dentro, porque estás lleno de amor. Yeah. O sea, buscamos el amor fuera. No, el amor está dentro. Quiérete y desde ahí saldrá hacia todos, incluso hacia personas que no les caes bien. Yeah. Pero desde ahí te das cuenta de que no hay personas superiores o inferiores, sino que todos somos iguales. O sea, es una locura el enamoramiento. No, aquel hombre, aquella mujer, oh, me llenará. No, eso es una fantasía tuya. Aquel hombre es un ser maravilloso como tú, igual, y que tiene una negatividad como tú. Pero has de aprender desde ahí a pasarlo bien con él o con ella, a aprender y a enseñar.
¿Volverá otro día, doctor, si le invitamos?
Volveré siempre que quieras.
Es usted muy amable.
Tony.
Es un placer. Venga con el ser y venga con el ego, porque así no solo...
Sí, están aquí.
Es una broma, hombre. Porque, claro, necesitamos de las dos cosas para aprender bien, ¿verdad? Lo que tenemos que potenciar, claro. Y lo que tenemos que desaprender, efectivamente,
está,
de nuestra vida, ¿no?
Eso, la palabra esa es muy bonita, desaprender, sí.
Doctor, un placer tenerle aquí con nosotros.
Igualmente, venir aquí y tu invitación, siempre voy a venir cuando
pues,
me llames.
Pues cuente con ello. Vaya haciendo agujeros en la agenda, no. Espacio en la agenda, vamos a decirlo así. Gracias, doctor. Buenas tardes.
Gracias.
Les 4:34 minuts. Una pausa breu. Tornem de seguida aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel Camí. T'he anat a buscar... Mosaic, el grup de música que a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Estava pensant, Andrea, que et dec caure fatal, no?
Per què?
Ah, perquè haver de venir a la ràdio un dia de festa...
Ai, bueno, però per tu, lo que haga falta.
És que és maca, ella. És que és maca, l'Andrea Vilallonga, que està amb nosaltres com cada setmana, malgrat sigui festa, veritat.
Exacte.
O sigui, no has fet pont?
No, he estat aquí.
Fas festa? Ets una dona, sí, com cal.
Quan s'ha de treballar, s'ha de treballar.
Clar. Ja sempre està. Quan es tingui feina, veritat?
És que per això s'ha de treballar quan s'ha de treballar.
Clar.
Perquè moltes vegades no ens donem compte de la sort que tenim de tenir feina.
Estic d'acord. I a més que avui, que és un dia de festa, és un dia fantàstic per parlar del tema del que anem a parlar.
Vinga, endavant.
No? Perquè saben vostès que el mercat laboral està molt mogut. Efectivament, hi ha molta gent encara a l'atur, malgrat les últimes dades, que són positives, no? Perquè l'atur a Catalunya ha baixat per 7è mes consecutiu i, a més, ha estat una de les baixades històricament fortes, no? Tal com vam parlar ara fa uns quants dies. Però és cert, primer, que hi ha molta gent que treballa en coses que no els agrada. I, segon, que encara hi ha molta gent que no té feina. Per tant, jo crec que, Andrea, havia d'arribar el dia en el que hem d'explicar com s'ha d'anar a buscar feina, no? Com s'ha de fer front a una entrevista de feina.
Exacte. Buscar feina no ho sé, però l'entrevista, almenys, que sigui la més positiva possible, no? I que vagi en el nostre sentit, que això és el que ens interessa. Llavors, és molt graciós perquè ens pensem moltes vegades que l'entrevista de feina comença en el moment que entrem o en el moment que ja estem amb l'entrevistador, però l'entrevista de feina comença amb la preparació prèvia d'aquesta entrevista.
Perquè ens l'hem de preparar.
Sempre. Tot s'ha de preparar, en general. Per anar tranquils, almenys per anar tranquils. És molt important saber informació sobre l'empresa a la que anem, el puesto. Ostres, ja començàvem amb el cas.
Sí, el lloc de feina.
Gràcies. I l'entrevistador. La màxim d'informació que tinguem i que estem preparant molt millor. Per exemple, podem anar a mirar la web de l'empresa, com parlen, com comuniquen, quina és la seva especialitat, quin tipus de clients tenen. O sigui, mostrar una miqueta d'interès.
Que es noti que ens hem preocupat per preparar una mica, no? Per saber on anàvem, no?
Que potser no t'ho pregunten ni res, però almenys tu vas amb una tranquil·litat moral de saber on vas i per què vas.
O sigui, l'última cosa que hem de preguntar és, perdoni, aquí què fan?
Sí.
Això no ho hauríem de preguntar.
T'imagines? No, jo he vingut perquè necessito feina, però no sé molt bé què estan fent aquí mateix.
O sigui,
no
sí. Però està clar. Jo a la tarda no treballo, eh?
No? Ah, no, hi ha coses així, eh?
No, ja, ho sé, per això t'ho dic.
No, perquè... A veure, no, anava a dir una burrada, ara no la diré.
No la diguis.
No, millor que no. Llavors, després, buscar, si és possible, quan et truquen per convocar-te per aquesta entrevista, preguntar qui és la persona que t'entrevistarà. Uh-huh. A vegades t'ho diuen, a vegades no. Això crec que és interessant. I fer una miqueta de buscar-la per LinkedIn, veure què fa, com es comunica també, quines són les paraules que utilitza, veure si té posts, perquè tot això ens donarà una certa empatia de vocabulari, que dic jo, amb la persona que ens t'entrevistarà.
Ah, té tot el sentit, clar.
Clar. I després, sobretot, repassar el nostre currículum, que a vegades pensem que sabem el que hem fet i ens fan una pregunta i diuen, ai, no me'n recordo, quin any vaig treballar? Quan era? Com es deia l'empresa? Totes les dades sobre un mateix l'hem de tenir clar.
Jo tinc tota una teoria sobre el tema dels currículums.
Ui, vinga,
tota una teoria.
Dale.
No he entès mai per què la gent comença els seus currículums per allò que va començar a fer. És a dir, vaig ser repartidor de no sé què quan tenia 15 anys i 3 punts més tard estàs dient que t'has llicenciat en dret i has exercit com a advocat. Potser ho hauríem de fer al revés, no?
És que jo potser crec que hauríem de tenir un currículum per lloc de treball que anem. No podem tenir un currículum general. És a dir, depèn del lloc de feina, de l'empresa i del que volem fer, el nostre currículum ha de canviar. Perquè el nostre currículum dona l'objectiu que nosaltres volem assolir o aconseguir en aquella empresa. Uh-huh. Llavors, posar aquest repartidor quan vols anar per treballar a la ràdio no serveix de res.
Clar.
Una altra cosa és que després tu puguis comentar, dir que ets polifacético i has fet de repartidor, que està molt bé. Però no té cap interès en un currículum, per exemple.
Ja. Jo ho faria al revés, normalment. Però vaja, és la meva teoria.
Sí, sí, aquí cada uno...
En particular. És bo portar foto, no? El currículum sempre ho diuen, això.
Bueno, jo crec que ara mateix hi ha una gran polèmica amb això de la fotografia, perquè diuen que és molt més important el contingut que la fotografia, vale? Per no ser jutjats per la nostra aparença. Però no es podrà evitar en una entrevista de feina. Vull dir, l'aparença formarà part del què. Fins i tot crec que als Estats Units està prohibit posar foto,
sí?
O no t'ho demanen. Sí. Ara estic donant una dada que no me'n recordo gaire bé, però sé que hi ha llocs on no t'exigeixen que posis la foto justament per poder fer una selecció
més neutral,
inclusiva.
No?
Més inclusiva,
està molt
en general.
Bé. Està molt bé.
Sí, i tampoc haurien de posar tampoc si ets dona o home i la teva raça ni coses així. Vull dir que crec que realment potser el currículum hauria de ser només de contingut.
Soc
soy...
Exacte. Sí, està clar.
No, más que soy es sé hacer, perquè al final no som el nostre currículum. El currículum és una sèrie d'habilitats i de competències que tenim.
Estic d'acord, però també fitxes a persones, no?
Sí, fitxes persones, però primer començam amb això, que és una primera selecció de lo que és l'interès que té l'empresa i després seleccionaràs a la persona.
És que jo sempre he sospitat que hi ha una cosa que és les coses que un sap fer i d'altra banda les coses que un pot aprendre i la predisposició de la persona, no?, en aprendre. Perquè a vegades, efectivament, anem molt al que són currículums que expliquen tot allò que s'ha fet quan en realitat moltes empreses a dia d'avui el que busquen és la predisposició a fer coses noves,
sí,
no? La ductilitat,
d'alguna exacte. Manera, no? Per això dic que la primera selecció hauria de fer del que sé fer i després de quina és la meva disponibilitat i, sobretot, quina és la meva intel·ligència emocional. Perquè jo crec que l'actitud, i ho deien abans, crec que va ser el Fòrum de Recursos Humans que va ser al maig, deien que la principal actitud, bueno, la principal característica que busquen els de recursos humans és una actitud oberta i positiva.
És que només es pot a dia d'avui treballar així, no? Amb un mercat canviant, com tenim,
clar,
no?
Perquè tot el demés s'aprèn. Tot el demés s'aprèn.
Estic totalment d'acord.
Llavors, això és important.
Que bé.
Després del currículum repassa també el LinkedIn i tot el que tinguis a les xarxes socials, que hi hagi una mica de coherència, perquè, evidentment, tiren a buscar.
Oh, i tant.
Llavors has de mirar quina és la foto que poses a qualsevol quioc, eh? I si no vols que, diguem, que la teva vida personal tingui un efecte en la teva vida professional, doncs pensa una miqueta el que publiques o posa-ho privat.
Aquesta és una cosa que heu de tenir en compte no només per anar a buscar feina, sinó en general.
En general, sí.
Cada
sí,
vegada
sí.
que estem penjant una foto a les xarxes socials, en realitat el que estem fent és gestionar el nostre propi mitjà de comunicació.
Totalment. I a més, quantes vegades fins i tot els polítics han de esborrar coses que han posat a Twitter? Oh, és que és ridícul.
Clar, sí.
Pensa abans de publicar.
És
que no és tan difícil.
Absolutament.
Perquè al final tot és la teva marca personal, siguis qui siguis, eh? Anònimo, público, o sigui, això s'ha d'anar amb cuidado. Bueno, i després, un cop que tenim aquesta feina prèvia feta, llavors hem d'anar amb cuidado perquè l'entrevista no comença un altre cop, encara, quan arribem, sinó tot el recorregut. Durant tot el recorregut, des de que surto de casa fins que arribo al lloc, has d'anar amb cuidado amb postura, mirades, persones, el que dic, trucades per telèfon. No puc estar esperant a les portes de l'empresa que vaig a buscar feina i estar despotricant de la feina que vaig a buscar, perquè ja no se sap mai qui està pues, prenent un cafè al costat o sentat al costat a l'autobús. Llavors hem d'anar molt cuidat amb això.
Vols dir que no t'acabis trobant que l'entrevistador en qüestió és exactament la persona amb la que has viatjat al metro?
Podria ser. Clar, i clar. Per què no?
I per què no? Sí, sí.
Saps el que passa? A mi em passa a vegades, eh? Jo agafo el cotxe, a vegades vaig a fer una formació o fer una conferència i sempre hi ha algun que et passa davant i t'enfades i llavors comences a cridar en el cotxe, que no s'hauria de fer, i després vaig a cridar i penso, espérate, no sigui que ser una persona...
Però tu ets de les que criden al cotxe?
Bueno, jo a vegades em poso una mica nerviosa.
Això és boníssim. No, lo del cotxe, un dia n'hem de parlar amb calma, no? Com es transforma la gent...
En el cotxe.
Que diuen autèntiques borrades, és o sigui, això es veu a vegades als semàfors, no? Gent que s'enfada molt.
Per mi, per exemple, el cotxe és la pràctica més, o sigui, més difícil de plantejar l'actitud positiva.
Yeah.
Llavors, ho utilitzo molt, per exemple, no passa nada, llegaràs, no passa nada.
Sí, sobretot perquè tampoc és que acceleri res.
No.
És com aquella gent que jo li tinc molta mania, ho he de dir, ho sento si és el seu cas, però la gent que toca el clàxon per sistema.
Jo també. Fem un grup en contra de les persones que toquen el clàxon.
Li tinc molta mania, perquè no és que quan toques el clàxon es solucioni el problema i hagis d'anar més ràpid. L'única cosa que estàs aconseguint fer és molestar.
Bueno, és una manifestació del teu cabret. Jo crec que seria això, el tocar clàxon.
Crida, tanques les finestres, crides una mica, t'ho quedes tu, no? I ja està.
O et poses, mira, o millor et poses una cançó, cantes i balles.
Això és, mira, ballar és més complicat,
bueno,
però...
Sí, home, jo faig moltes coreos, al cotxe.
Ostres.
Moltes, i llavors és molt guai perquè m'alegro jo la vida i alegro la vida dels altres que estan al costat, que estic em miren segur. En plan, aquesta, què li passa?
No, però estic un dia per seguir-te.
Però t'ho juro.
Crits d'una banda.
Bueno.
Coreografies dos minuts després. És entretingut, seguir-te.
És una psicòpata absoluta.
És magnífic.
Els meus fills, quan eren adolescents, s'amagaven. S'amagaven, estic fatal quan vinc aquí, se m'oblida el català. S'amagaven perquè, clar, jo ballo molt.
Ja, però si està molt xulo.
Sí, però si feia vergonya. Adolescents...
Bueno, els nens els, i les nenes adolescents sempre els hi fa vergonya el que fan els pares.
Totalment.
No
totalment.
Passa res. Per tant, compostura fins a arribar a la feina.
Exacte. I després, un cop que arribis, tracta a totes les persones que et creuis en el pas de l'empresa. Recepcionista, assistents, qui sigui, com si fossin l'entrevistador.
I quan et seleccionin, continua fent el mateix, perquè no hi ha càrrecs, sinó que hi ha persones.
Totalment, però i quanta gent tracta la gent diferent i després... No, és que és molt fort,
Sí, és veritat, això.
És que pots perdre una feina, perquè és veritat que hi ha moltes empreses de recursos humans que justament es fan passar per algun assistent per veure quin tipus
d'humà...
Sí, per veure quin tipus d'humà ets.
Això em sembla molt interessant.
Llavors, clar, la postura que tens, com reps, com somrius a la sala d'espera, a la recepció, és... Ja compta, ja està, ja estàs fent l'entrevista.
Em sembla molt hàbil, això. Em sembla molt hàbil, sí. És el jefe infiltrado, no?
Oh, t'imagines?
Jo sóc molt fan del jefe infiltrado.
A mi m'encanta el jefe infiltrado. És una mica fake, però...
Home, és absolutament fake, però és molt divertit.
Però m'encanta molt.
Tant.
Aquelles perruques, com no se va notar?
Exacte.
Que és una peluca falsa, home,
sí,
per favor.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Bueno, després una cosa que ja tothom sap, però a vegades ens oblidem, que és, sisplau, el primer impacte, la imatge que transmets. Vull dir, no cal disfressar-se per anar a la feina, però sí que cal buscar una alternativa entre qui ets i què s'esperen de tu.
Yeah.
Vale? I llavors és important vestir-te de manera que sigui adequada. No dic quines peces, perquè depèn de l'empresa, però que siguin adequada al lloc de feina i sobretot al tipus d'empresa que vagi.
Allò que es diu, arreglar-se.
Sí.
Que sempre m'ha agradat molt aquesta expressió. Vaig arreglat, no?
Sí.
Com si abans haguessis anat espatllat. No? És a dir, clar, si t'has arreglat és que abans
però
estaves espatllat.
Quina alternativa tenim a aquesta paraula, llavors? Perquè jo sempre l'estic buscant, perquè a mi no m'agrada la paraula arreglat, perquè justament aquest concepte de jo abans estava malament...
Vestit per l'ocasió.
Sí, però és que no és només vestit, és tot, perquè pots anar vestit i despentinat.
Ah, clar. És...
Clar, llavors és més un...
Preparat per l'ocasió?
Sí, sí. Acicalado me gusta en castellà.
Acicalado.
No? Acicalado és una altra manera de...
Sí, bueno, no ho sé.
Estaria bé. Després la postura corporal, evidentment, d'acord? El que dèiem de caminar bé, recte, de sentar-te bé, de no fer això que fan molt els senyors de
Espaterrar-se. Sí, com li diem,
és això. És el que hi ha. Espaterrar-se. I després, això que acabem de dir, cuidado també en online, perquè hi ha moltes entrevistes que es fan online ara. Uh-huh. Llavors no puc arribar de qualsevol manera. Llavors aquí haig de preparar el meu set. La llum, la càmera, la postura, el fons, per favor, al fons no poseu la planxa amb tot el que us queda o la cuina.
Escoltant-te només em fa por una cosa.
Dim.
Perquè si anem molt teatralitzant aquesta entrevista, potser anem tan pendents de tot allò que hem o no hem de fer, que al final estem perdent naturalitat, no?
No, perquè fixa't el que t'he dit, és una qüestió de no disfressar-se. És una qüestió de fer la millor preparació perquè jo pugui brillar.
Clar.
Però no res que no siguis tu.
Ja.
És molt important no perdre la naturalitat. Llavors, aquests consells és... Vaig amb cuidado que això no se'm vagi, però jo segueixo sent jo.
Treu la millor versió de tu mateix.
Mira, la idea és que si això ho féssim cada dia, no hauríem d'estar pendents si és o no.
Estic totalment d'acord.
O sigui, és una pràctica diària que hem de fer.
Sí, sí.
Coses, ja veuràs, coses que posis, pues, no sé, agafar bé la mà, bueno, que ara no es pot, o sigui, res. Somriure, la mirada, mirar els ulls, no interrompre. Que ens passa molt a vegades en les entrevistes de feina quan volem demostrar o justificar que estem ben, que hem fet el, que podem ser els ideals per a aquest lloc de feina, pues interrompem a l'altra persona. Hem d'anar amb cuidar amb això. Cridar o dir el nom de l'entrevistador, això els agrada molt.
Cridar?
No, cridar no, he dit cridar, però és dir el nom.
D'acord.
T'imagines? Hola, José!
Ostres, no m'ho imagino. En realitat em divertés,
no és,
però...
Di el nom, sí. Di el nom de l'entrevistador. Ay, muchísimas gracias por recibirme, José. És a dir, insistir en això...
Jo diria, si no hi ha prou confiança, jo apostaria pel José. Perquè José ja és més familiar. No,
el nom que et digui... Ell,
ah, bueno, és veritat.
Clar, home, clar, aquí clar, hi ha més José si la senyora es diu Marina.
Exacte.
Està clar, em semblava obvi.
Sí, José Marina.
Exacte.
Perdó.
Després, no contestar les preguntes amb monosíl·labs. Sí, no. Però tampoc ser un barroc, clar, que dic jo. Perquè hi ha gent que s'enrotlla i és com... Has de trobar al mig, al punt aquell ideal.
Ja.
D'acord? Perquè és que si no... Bueno. I amb tot això, ser natural. O sigui, és difícil, eh?
Escolta, i si et poses nerviós... no és bo reconèixer que estàs nerviós?
Oh, i tant, justament, jo crec que la de reconèixer la vulnerabilitat o com ens sentim en aquell moment és lo ideal. És dir, escolta, disculpa, Marina, estic una mica nerviosa. Ja està.
Clar.
Ah, bueno, tranquil·la, no et posis nerviosa.
És que m'interessa molt la feina, no?
Sí, m'interessa molt la feina. La qüestió, si tu tens una bona preparació de no només la part externa, sinó del contingut, que ara parlarem, no? De preparar-se aquesta petita conversa inicial o la resposta a les preguntes, crec que és interessant tenir almenys una visió del que pot passar, que segurament, i és lo habitual, no passarà res del que has planificat.
Yeah.
Però almenys tu vas en un estat una mica més de serenor.
Clar.
Perquè creus...
Et sents més preparat,
exacte,
no?
Exacte, ja està, una miqueta de control.
Clar.
Llavors és molt important això, i jo crec 100% en la vulnerabilitat. 100%, sense passar-se.
Clar.
Vale, però dir que estàs nerviós... Jo, per exemple, quan començo una conferència, a vegades dic que estic molt nerviosa avui.
Ja. Sí, no, i no passa,
no passa res. Nada.
Sí, sí, està clar.
De fet, ets més humà.
De fet la gent que està al davant et veu millor, o sigui, et veu humana.
Bueno, de repente et veu... Sí, exacte, et veu en humana.
Sí, sí.
Ah, mira, sí, o sigui, també en respira. Ah, pues sí, pues mira, no passa res.
Afortunadament. Ara haurem de córrer.
No, exacte. Preparar-se una petita conversa inicial, perquè no ens sentem i parlem directament, sinó segurament l'entrevistadora, què tal, com estàs? Llavors, intentar evitar el, pues sí, muy bien. No? I vostè, intentar buscar pues, algun tema que tu hagis vist, potser en la preparació inicial d'un tema d'interès. Pues mira, justament acabo de veure que vostra empresa ha fet això, això i això, m'agrada molt. Podeu donar una opinió sobre algun tema d'actualitat?
Uh-huh.
Alguna cosa que creguis que sigui, evidentment, vinculat amb el teu objectiu i el lloc de feina i l'empresa.
I, evidentment, temes d'actualitat no estem parlant ni de política, ni d'economia, per què ficar-se en un...
No. Ni de futbol.
Ni de futbol, efectivament, sí.
I ni de religió.
Doncs està clar.
Absolutament res. O sigui, en temes que són intocables.
És un neutre, sí, està clar.
No, però per això s'ha de fer una preparació. I després, per mi, el més important de tot és tenir molt clar quins són els tres missatges importants que jo vull que l'entrevistador es quedi.
Ah, ok.
Tres coses que em representen, tres coses que jo puc fer per l'empresa o que jo aportaré a l'empresa, no? O quines són les tres fortaleses que em representen. Perquè moltes vegades anem només amb el contingut, però no sabem com fer-nos brillar.
Clar.
I això, per exemple, és un discurs típic de polític. Els polítics sempre venen amb un discurs que dura dues hores, però tenen només dos idees o tres idees claus que
no
volen...
paren de repetir durant
i que no paren de repetir.
Sí, sí, és veritat.
La idea seria fer una mica com els polítics, intentar vendre'ns, no?, d'aquesta manera, no? Estic preparat per gestionar equips o combino perfectament el coneixement d'aquesta àrea amb l'experiència tècnica, vull dir, després cada un amb la seva àrea que faci el que... Però tenir molt clar aquestes tres idees, aquests punts claus que em representen a mi com a professional o com a persona, perquè aquí hauríem de combinar una miqueta de les dues, són ideals per justament cridar l'atenció de l'entrevistador.
És molt interessant, eh? O sigui, el que estem arribant a la conclusió és que una entrevista de feina prèviament requereix una feina.
Sí.
Realment hi ha una feina per trobar feina.
Totalment.
No?
Sí, totalment. Sí, sí, sí. I, a més, és una feina que repeteix per cada feina que busquem.
Clar.
Sí, o sigui, no és una feina d'un cop, és una feina de cada vegada.
Clar, 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 clar. Però està bé, no? Perquè sí. Segurament també quan anem desenvolupant aquesta acció, cada vegada primer ens resulta més senzill i segur que hi ha coses que preparem el primer dia que ens poden anar servint en la resta d'entrevistes que tinguem, no?
I, adequat, a més, totalment, i això vinculat amb el que has dit abans, el fet de que la persona que em rebi veu que jo he mostrat un cert interès en el lloc, en l'empresa i en les persones que la conforten, això vol dir que jo sóc una persona proactiva.
Sí.
I això ja està. O sigui, potser no estic qualificada, però se'n veu la voluntat de voler treballar. Clar. I això ja és molt,
que bé,
molt,
que
molt
bé.
Important.
Molt bé, tenim els missatges claus, arribem a la entrevista, hem de ser amables, no sé
sí.
si... Hi ha alguna cosa més que haguem de tenir en compte?
Hem de tenir en compte i preparar un altre cop, perdoneu, però és que la vida és així, la reacció o les respostes a les preguntes una mica compromeses que a vegades poden ser complicades, no?
Ja.
Per exemple, has estat aturat? Quant de temps has estat aturat? O per què et van despedir? Totes aquestes preguntes que són una mica difícils, hem de saber quina resposta. Llavors, per què et van despedir, per exemple, es pot vincular amb una situació que no té res a veure amb la nostra feina, és a dir, un ERE, una crisi, però sobretot, sigui qual sigui, mai critiqueu les empreses anteriors ni els jefes.
Clar.
Mai.
Té tota la lògica.
Sí, però és una cosa molt habitual. No, perquè aquells pensaven que jo ja estem malament.
No, estàs dient-li a aquell senyor el que si arribes a treballar amb ell pots fer sobre ell mateix.
I girar sobre ell mateix.
Clar, 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 té tota la lògica.
I després, quan has estat a l'atur durant un temps, evidentment has estat a l'atur, però sí que és important explicar què has fet durant aquest atur. Si has fet cursos o altres entrevistes o col·laboracions, o què has fet en aquest temps perquè vegin que has estat a l'atur, però en un cert moviment per continuar a estar allà. També és molt vàlid, estic a l'atur i he aprofitat per justament desconnectar i retrobar quina és la meva via i crec que ara mateix he trobat el lloc on m'agradaria estar. Si
clar.
No, passa res.
Clar, clar.
No és una qüestió de fer, però tenir una idea clara del per què hem estat tant de temps en l'atur que no sigui vinculat a no he trobat feina.
Ja.
No només vinculat a això.
Doncs té tot el sentit, no?
Pues jo crec que sí.
Té tot el sentit. A mi em sembla que hem fet un recorregut prou interessant. No m'agradaria que marxessis amb alguna cosa al tinter, però em fa l'efecte que una mica ho hem tocat tot, no?
Bueno, jo només diria d'elaborar una llista amb els dubtes que vols tenir, però que no preguntis quan són les vacances, quin és el sou, etc. És a dir...
No es pot preguntar, això?
D'entrada, no. Esperem primer que l'entrevistador ens doni tota la informació i després, quan acabem, si ens diu tens algun dubte, diu, tinc alguns dubtes tècnics que no sé si és el moment, i llavors pots intentar veure si és el moment o no per preguntar això.
Està molt bé, està molt bé. Mm-hmm. Escolta'm, que bé, no? Que m'ha aprofitat el dia de festa.
Sí, somriure sempre i gràcies per rebre'm i adiós.
Jo, de fet, estic per convidar-te tots els dies de festa que em segui a treballar, que vingui l'Andrea Vilallonga.
Però que mala persona eres.
Quin lloc, no és verdad, això és que t'has preparado poco. Andrea, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Molt recomanable, el Trotamundos, amb el Miquel Mercadal. Alguns són fans cada dissabte. Un minut i mig i arribem a les 5 en punt de la tarda. Enrique de Madrid d'Àvila, què tal? Bona tarda.
Bones tardes, Toni.
Avui ens apropem a aquest aspecte que ens agrada comentar sempre amb l'Enrique, tot i que és d'una perspectiva diferent. Parlem de lladres, Pero hablaremos de ladrones un poco cutres, ¿no diríamos?
Sí, hablaremos de aquellos ladrones que son un poco torpes, ¿no? Que cuando hacen sus tropelías, pues en ocasiones se dejan el DNI cuando están en el banco atracando, que alguno se queda durmiendo en casa de la persona que está robando.
Yo recuerdo un caso de unos atracadores que, como fueron a atracar a la hora de la novela, pusieron la tele mientras atracaban, se sentaron a verla y se durmieron. Es molt fort, això, ¿eh?
No, es extraordinario. Hay algunos que han atracado un Masías y entonces atracar en la Masía han cogido el pato y lo han cocinado en la casa del sitio robado.
En serio, en serio.
Absolutamente en serio.
Qué fuerte. Bé, tindrem ocasió de riure, segur. A més, estem molt contents perquè estarà amb nosaltres un gran periodista, el Carles Quílez, ens acompanyarà en els propers minuts aquí a Ràdio Estel. I després recordin que, tot i ser festa, també ens vindran a veure les tietes. I amb elles tindrem ocasió de conèixer el cas d'un senyor que té 82 anys i que encara corre maratons. Serà en uns minuts aquí al nostre programa. M'estan preguntant si tu corres maratones també, Enrique.
No, jo no corro maratones, ja tinc una edat en la qual jo voy más para atrás que para adelante.
Sí, eh? Dice, no corro maratones, però no, és igual. Vinga, que arribem a les notícies de les 5 i després continuem a l'última hora del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.